Camins.
Com ja va passar dissabte en el programa especial de Sant Jordi, comencem el Camins sense la veu del seu presentador titular. El tindrem uns dies de baixa per una indisposició de salut que requereix temps de recuperació. Els Camins, però, continuen i els seguirem recorrent amb l'equip habitual i jo mateix, l'Ignasi Miranda, en el paper de Rafa Sanahuja. Una abraçada, Rafa, la banda de Camins continua al teu costat. Avui amb el record d'una diada molt especial, la que vam poder viure i compartir amb tots els qui ens vau escoltar i amb els qui ens vau visitar a la Rambla de Catalunya de Barcelona durant tot el dia. Plujós, però també radiant en molts moments. El dia de Sant Jordi 2022. Hey, hey, hey! I sí, falta el líder, però la resta de la banda de Camins us dona la benvinguda. Bona vesprada aquest dilluns 25 d'abril de 2022.
Dia 1 després de...
Roses, ràdio, pluja, oients, llibres, autors... Un dia sencer de programació de Ràdio Estel i de Camins des del rovell de l'ou del Sant Jordi barceloní. Això va ser dissabte. I divendres vam conèixer els projectes de la Fundació Cellnex per dotar la Basílica de Montserrat i tot l'entorn muntanyenc de l'abadia de les eines pròpies d'una ciutat intel·ligent. A més, els companys del Setmanari Catalunya Cristiana van inaugurar secció en què cada divendres ens avançaran els continguts de l'edició de la setmana corresponent. Moltes gràcies per haver-nos triat, amics oients, gràcies per haver-nos fet costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts d'aquest dilluns.
Avui, per començar els Camins...
Emetrem una entrevista que van registrar el Rafa a Hadza Karam. La professora Hadza Karam ens presentarà el Fòrum Internacional d'Espiritualitat 2022. Per tant, escoltarem Hadza Karam i escoltarem el Rafa, que està de baixa, però no sabem com s'ho fa, que no hi ha manera. La veu del Rafa hi serà present una vegada més.
Continuarem amb...
Carla Buigas i el seu Filant Prim, la secció en què la nostra companya s'allibera una mica del to informatiu habitual i ens porta pels terrenys i per camins desconeguts. Avui, ressaca de Sant Jordi.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, com cada dilluns, perquè avui tindrem l'espai en què coneixerem més sobre la seva tasca social.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Creus que coneixes la diversitat religiosa de Catalunya? Ara escoltarem l'entrevista enregistrada pel Rafa Sanahuja a Hadza Karam i és per això que us preguntem sobre el coneixement que teniu de la diversitat cultural i religiosa del nostre país. Domineu a fons moltes de les religions? Teniu molt poca informació? O potser teniu coneixements però només de les majoritàries? Encara podeu votar al Twitter Camins Estel. Vinga, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sabeu què ens passa ara mateix? Veig la resta de l'equip preocupat i enyorat. Diuen que trobarem a faltar el Rafa aquests dies, però també estan tranquils. Diuen que ho faré molt bé i que, com a mínim, estaran una temporada sense patir perquè el Rafa digui alguna barbaritat i ens facin fora a tots. Esperem que amb mi tampoc passi, eh? Bé, no sé per què ho diuen, la veritat, però vinga, va, ens hi posem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
4 minuts i mig i serà un quart de nou.
How fickle my heart and how woozy my eyes. I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Heart, 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 heart.
Doncs avui us saludem des d'un lloc diferent i també des d'un temps diferent. No som a l'estudi, no és la vesprada, veritablement, no tenim la Paula en els controls tècnics en aquest moment. Hem vingut Ferran Capdevila i jo mateix a les 9 del matí, 2:15 fins a l'hotel, pràctic de Barcelona, situat a Rambla, Catalunya, per fer una entrevista que sabem que serà molt interessant i que d'alguna manera també és un petit privilegi. Hem vingut a conèixer i xerrar durant uns minuts amb Atsa Karam, que no té res a veure amb Sor Lucía, per cert, eh? Comentari de qualitat. Atsa Karam, bona vesprada, good night.
Hello, how do you do? Lovely to be with you.
De seguida us presento qui és Atsa Karam, però vull destacar que farem aquesta entrevista també amb l'ajuda de Xesca Jim, que és intèrpret de conferències. Xesca, què tal? Gràcies per estar.
Molt bé, gràcies.
La professora Karam és nascuda a Egipte i resident als Estats Units i ha ocupat diferents càrrecs a les Nacions Unides des del 2004, així com altres organitzacions intergovernamentals i no governamentals, des de principis de la dècada de 1990, treballant al voltant de la religió, el desenvolupament i la diplomàcia, tot basant-se en la seva experiència en el lideratge intercultural a la religió àrab, Europa i Àsia Central. Ara mateix, Atsa Karam és secretària general de Religions for Peace International, la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós, i juntament amb Deepika Singh, no sé si he dit bé aquest nom, però més o menys, és que és secretària general adjunta i directora de programes de l'organització, estan visitant Catalunya convidades per l'Ajuntament de Manresa, on la setmana passada es va realitzar una recepció institucional. Les dues van estar rebudes per l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, pel regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i per la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs. Atsa, com s'ha sentit arribar a Catalunya i amb la rebuda que li han donat?
I was very touched and impressed by.
Realment em vaig sentir molt emocionada per veure com em van rebre la preparació, l'organització, la calorosa benvinguda, no només per part del senyor Batlle, sinó de tot l'equip de l'Ajuntament de Manresa, especialment per el seu nivell excel·lent de comprensió de com coexisteixen les religions, com si fos un element normal, és a dir, no ho vaig haver de recalcar o explicar aquesta idea. Com sabeu, Sant Ignasi i la seva història, la seva trajectòria, el seu llegat, parlen de quan important és aquesta idea de que les religions coexisteixin. Per mi va ser un gran plaer veure que aquest principi realment es respira a Manresa i que, per sort, estem vivint ara en un món més sa que no pas abans.
Religions for Peace és la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós, amb 92 consells interreligiosos nacionals i 6 regionals, i compta amb la participació de líders i institucions de les seves tradicions religioses, consells interreligiosos i xarxes interreligioses de dones i joves d'arreu del món. Té seu a Japó, Kènia, Perú, al Regne Unit i als Estats Units. Atsa, abans de parlar del motiu de la seva visita, ens agradaria conèixer una mica sobre Religions for Peace. Com presentaria aquesta plataforma?
So the easiest way to describe how we work in Religions for Peace is to say that it's
és molt fàcil descriure la tasca de Religions for Peace perquè en certa manera funciona com les Nacions Unides. Com sabeu, Nacions Unides està format per diferents estats, governs, però Religions for Peace, està formada per institucions religioses, des d'esglésies catòliques, d'altres tipus de fes, de religions, com fins i tot les comunitats indígenes. Tothom està representat tant a nivell global com nacional com regional. Vostè abans ha esmentat Kènia o Perú. Aquí tenim 95 consells interreligiosos i cadascú veu la seva fe representada, és a dir, cadascuna d'aquestes comunitats pot exercir, pot veure la seva fe inclosa a la nostra plataforma. Tothom treballa colze amb colze per millorar temes com l'educació, la salut, la mediació en casos de conflicte, el treball i desenvolupament dels joves, la capacitació de les dones, els drets humans, la democràcia, etc.
Una tasca impressionant i més tenint en compte que és a nivell mundial, perquè això té molta feina darrere i molt important. Amb l'arribada de la professora Karam es comença la preparació pel Fòrum Internacional d'Espiritualitat Cruïlla de Camins, que és el nostre programa, per cert, que se celebra a Manresa el proper novembre amb la presència de més de 60 líders religiosos d'arreu del món que abordaran el debat del canvi climàtic des d'una òptica intergeneracional amb la voluntat d'establir les bases d'un pacte global multireligiós i multisectorial per al desenvolupament de ciutats resilients, sostenibles, segures i inclusives. Manresa 2022. Atxa, quins reptes es plantegen de cara a aquest Fòrum Internacional d'Espiritualitat Cruïlla de Camins que tindrà lloc al novembre? Perquè els objectius són realment ambiciosos, són enormes.
So the easiest way to describe our environmental challenges is that the air we breathe, the water that we drink, the oxygen that we effectively need to survive, and the very plants and trees that we need to eat.
Mira, és molt fàcil. Els reptes del canvi climàtic, és a dir, l'aire que respirem, l'aigua que bevem, l'oxigen que tots necessitem per sobreviure, els arbres i totes les plantes que ens alimenten estan en perill d'extinció ara mateix. Estem vivint en un temps addicional, un temps regalat, en certa manera, perquè hem causat molt dany, uns greuges i un dany molt greu al nostre planeta. Per això, si treballem com individus, no podrem arreglar aquesta problemàtica, però sí que serem capaços de fer-ho si treballem conjuntament, perquè aquest dany també s'ha causat persones, és a dir, com a comunitats, com a països, per tant, cal que treballem conjuntament per arreglar-ho també. Miri, aquest compromís tan gran que ve de part de les esglésies, les mesquites, tot tipus de comunitats de fe diferents, són els propietaris de terreny, de terres més grans del planeta. Per això considero que serien uns agents de canvi excel·lents, perquè són ells realment qui poden arribar perfectament a les comunitats i aconseguir canviar aquestes percepcions, aquestes polítiques, aquestes idees que tenim sobre la nostra relació amb el planeta. I així podrem arribar a exercir aquesta influència positiva tan necessària en l'individu, en les comunitats, a nivell regional, a nivell estatal i a nivell global.
Hem parlat de les comunitats. Jo vull parlar de la comunitat catòlica, també. Des de la perspectiva catòlica, cristiana catòlica, el Papa Francesc va llançar l'any passat la plataforma Laudato Si. És un programa que pretén implicar tothom, tots els catòlics, en un procés de conversió ecològica segons l'esperit de la pròpia encíclica Laudato Si i l'ecologia integral. El Sant Pare ha fet molts parlaments, començant per la pròpia encíclica, per recordar que el nostre planeta està malalt i que urgeixen accions ecològiques i ecosostenibles. Com valoreu totes aquestes accions del pontífex i el paper de l'Església catòlica en el moment ecològic d'urgència?
As you surely know, within the religious community, the Catholic one, Pope Francis, with his Laudato Si encyclical, the ecological one, urged everyone to recognize that our planet's ill and we must take urgent actions. How do you value his role, and what's your views with regards to this?
I think His Holiness Pope Francis has manifested a leadership that is multi-religious and multinational in nature, which he needs to be clearly accredited for. Even though he is the Pope of 16% of the world's faithful communities, he has been able to, through his actions, through his words, especially through his words like the encyclical, Fratelli Tutti, but also
considero que el Papa Francesc és sense cap tipus de dubte un líder, un líder no només multireligiós, però cal tenir en compte que representa el 16% dels membres de persones que senten la fe, no? Ell, sens dubte, ha aconseguit grans canvis gràcies a l'encíclica Fratelli Tutti, també la que ha esmentat vostè i l'altra recent, que sigui de Fraternitat Global, i ell parla per tot el planeta. Això és magnífic. Gràcies a la seva gran tasca, és una persona que s'ha esdevingut un líder arreu del món. Perquè quan ell parla per tots els líders i per totes les persones del planeta. Ara bé, la resta de membres de la comunitat de fe o creient del món també té els seus propis líders i els seus propis mecanismes. Per això és tan positiu el paper que ha desenvolupat el Papa Francesc, perquè la seva veu és molt poderosa. Ara bé, cal que siguin escoltades totes les veus de tots els líders religiosos per aconseguir magnificar encara més el missatge del Papa, perquè calen accions fetes, repeteixo, per tothom.
Justament des del punt de vista d'altres religions, com es viu aquest problema global ecològic? Hi ha una sensibilització clara també, ja sé que són moltes, però és una pregunta una mica global. Com es viu aquest problema global ecològic des d'altres religions que no siguin la catòlica?
All human beings are experiencing exactly the same global challenges. It's not as if the environment is okay for some and not for others. I think we're all experiencing global warming and its impact on all of us. Now, how do other religious communities engage? We have to remember that religions are the original community. When we speak about community, actually the original community are religious communities. Historically, a community is a religious community because religions are the first language that many human beings lived, and the way that they engaged was through and within religious communities. From the times of the pharaoh was a religious leader too, and he led the community. So communities are actually originally religious in nature. Until today, the social services, whether health, education, nutrition, sanitation in the world, are still being provided through religious institutions, not just churches. Churches, mosques, synagogues, temples, etc. So the original
governments are religious. Compartim els mateixos objectius envers el canvi climàtic, perquè no es tracta que el medi ambient funcioni per uns, però no sigui un problema per uns altres. Ho és per tothom. Per tant, cal que entenem que les religions originen, venen, van néixer a les comunitats. És a dir, la religió va ser la nostra primera llengua. Ja d'ençà de l'època dels faraons, ells ja van ser els primers líders i eren líders religiosos. Actualment, tenim els serveis socials, que es preocupen de proveir educació, salut, aigua potable, etc. a les comunitats. Però cal destacar que aquest paper, a moltes parts del món, el porten a terme, el desenvolupen sinagogues, temples, esglésies catòliques, etc. Fins i tot el paper dels actors humanitaris o d'aquests serveis socials són les religions a moltes parts del món actualment, i ho han estat històricament. Ja siguin organitzacions nacionals, internacionals, tots aquests actors i institucions religioses es preocupen pel medi ambient. Ara bé, em crida l'atenció que quan es parla en general del medi ambient a Occident, normalment es parla de les esglésies catòliques i, si m'apures, de les anglicanes, les protestants i potser del judaïsme. Però el món és molt més ric que això, perquè les comunitats de fe més grans del planeta venen de la Índia, de la cultura hindi, budista, musulmana. Totes aquestes fes tenen les seves institucions i fa temps que tenen temples i mesquites que són verdes, és a dir, que han fomentat aquesta sensibilitat i preocupació de la mateixa manera que Occident envers la protecció del medi ambient. Per això cal, repeteixo, que tots treballem conjuntament, perquè junts podem aconseguir molt més. Cal tenir en compte que més institucions vol dir arribar a més persones i aconseguir un impacte molt més gran per tothom. Actualment hi ha moltes institucions religioses que són respectuoses amb el medi ambient, que ja han fet aquesta passa, com deia, de millorar el seu model de consum, de tenir edificis molt més respectuosos amb el medi ambient. I parlo de mesquites, parlo de temples, de sinagogues. Llavors, imagineu-vos l'impacte que podríem aconseguir en el sermó del divendres, el dissabte o el diumenge que pronuncia un religiós, un pare, un rabí, un imam. Seria meravellós perquè podrien transmetre el missatge de que cal avançar en la protecció pel medi ambient. I aquest missatge arribaria a milions de persones. No em malinterpreti, però la televisió, la ràdio, arriba a un nombre determinat de persones. Ara bé, si aquest missatge el canalitzem a través de totes aquestes institucions religioses del món, sens dubte arribarà a més persones, a persones molt més diverses i arribarà molt més lluny, perquè l'element fonamental és que el missatge ha d'incloure el canvi urgent en el nostre comportament.
Esteu a la recerca de respostes a la crisi climàtica i del medi ambient, com ens ha explicat, des del diàleg interreligiós, no? Hi ha moltíssimes religions, sensibilitats, inclús ha parlat dels pobles indígenes. Com ha de ser aquest diàleg? Creu que es va en una bona direcció, encara que hi hagi coses a millorar?
I think it's important to understand that it's not just research and it's not just talk, that there are so many programs and initiatives and projects already for decades.
El canvi comença a succeir quan les institucions religioses comencen a treballar amb les altres institucions, amb els estats, governs, etc. Perquè, miri, no només, vostè parlava de recerca, però no només cal que parlem de recerca. És important reconèixer que ja fa dècades, 20 anys, que les diferents institucions religioses, l'Església Catòlica, etc., està duent a terme molts projectes i moltes iniciatives. Per tant, no és una qüestió teòrica, és fonamentalment pràctica. Repeteixo, existeixen moltes activitats que fa temps que s'estan implementant. Per exemple, el meu poblet on vaig néixer a Egipte o on visc actualment, a la ciutat de Nova York. Hi ha moltes institucions religioses que estan duent a terme aquestes iniciatives per aconseguir explicar aquest missatge, que la gent sigui molt més conscient del canvi climàtic i que es duin a terme accions tan necessàries. Aquest compromís envers aquest canvi d'actitud i la protecció del medi ambient i l'impacte que les polítiques cal que exerceixin ja fa temps que existeix. Des de la nostra plataforma de Religions for Peace tenim la iniciativa que es diu Interfaith Rainforest, que vol dir la protecció de les selves tropicals interreligiosa, que té com a objectiu que moltes institucions religioses del món lluitin per salvar el 70% de les nostres selves tropicals. Per tant, 5 països s'han aunat en aquesta iniciativa. I per què és tan important? És evident, sense selves tropicals no podrem disposar de l'oxigen que tots necessitem per respirar, perquè no existirà aquest reciclatge del diòxid de carboni. Per tant, si volem seguir vius, cal que el planeta tingui selves tropicals. I reprenent aquestes iniciatives de les que parlava, per exemple, a Colòmbia ja s'han aconseguit canvis legislatius per protegir les selves. Cal que els interessos econòmics no siguin l'element fonamental que segueixi l'actor o la causa fonamental que segueixi fent desaparèixer aquest tresor tan important. I els propietaris d'aquests terrenys, és a dir, les comunitats indígenes, cal que vegin els seus mitjans de vida respectats i el seu hàbitat. I el que és meravellós és que podem esdevenir agents protectors d'aquestes selves tropicals tots nosaltres, les ONG, les comunitats internacionals, les institucions interreligioses i també la biodiversitat dels oceans, l'eliminació dels plàstics als mars. Per això repeteixo que cal que seguim implementant totes aquestes iniciatives.
Ja ens estan pressionant perquè aquí a l'hotel tenim molta gent que la vol entrevistar i nosaltres hem d'apurar el nostre temps. Però només vull fer una... Tenia moltes preguntes que se'm queden una mica en el tinter, però vull fer una darrera pregunta sobre el paper dels joves. Per tant, diria que els joves, i no tant els més grans, tenen una visió més clara de la situació actual i de l'urgència? O sigui, els joves venen més conscienciats sobre aquest problema global?
They are the most aware And they are the most active, actually,
miri, són, de fet, els joves, els membres de la comunitat més conscients i més actius. No cal que els ensenyem què cal fer, ens al contrari, cal que ells ens ensenyin què hem de fer nosaltres, la generació més gran. Per tant, és molt, molt important treballar amb els joves, sí.
El Fòrum Internacional d'Espiritualitat s'està preparant en aquests dies, serà a Manresa, 29 i 30 de novembre. Ens veurem allà, si ens convideu podem fer un programa especial.
I look forward to that.
Sí, m'encantarà tornar a veure-us a tots allà.
Perfecte, doncs prenem bona nota i si la direcció aprova, que és dura, la direcció de Ràdio Estel és dura, ja veurem si es dona permís. Atsa Karam és secretària general de Religions for Peace International, la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós. Visita el nostre país per preparar el proper Fòrum Internacional d'Espiritualitat de Manresa, que serà, com dèiem, el 29 i 30 de novembre. I avui ens ha atès molt aviat i fora del nostre hàbitat natural per parlar-nos d'espiritualitat, de multiespiritualitat i d'aquest objectiu comú, la cura urgent de la Mare Terra. Atsa, mil gràcies. Thank you and good luck. Aquest és el meu nivell d'anglès, ja és. No podem esperar més. Thank you.
Catalan, so it's all good. Thank you.
No crec. Vinga, nosaltres que tornem la connexió als estudis centrals.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Rafa Sanahuja.
Fra Arun de Madurai, Franciscà Menor Caputxí, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom, feliç dia de Sant Jordi.
Abans que res, és que aquests noms artístics d'alguns religiosos, d'on ve això d'Arun de Madurai?
Camins.
Ràdio Estel.
El meu nom és Arun Renal. En la meva llengua, Arun vol dir Sant Joan, llavors que soni més com un nom català.
Molt bé.
Expliquem històries.
Filant prim.
Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Ara mateix passen 4 minuts de 8:45 i la Carla, amics oients, ja ho sabeu segurament tots vosaltres, ens porta anècdotes i curiositats a partir d'un tema d'actualitat. I avui toca Sant Jordi, oi, Carla?
Evidentment, quin cap de setmana. De fet, crec que encara tots estem processant una mica tot el que ha passat aquest Sant Jordi, ple d'emocions, entrebancs, una climatologia absolutament caòtica, i aleshores em fa molta gràcia perquè pensant en la preparació d'aquesta secció, la meva idea era anar a filar prim, en que el dia més meravellós de l'any, doncs trobar-hi algunes pegues i que la gent m'expliqués, i de fet ha sigut un Sant Jordi una mica plegat d'entrebancs i de pegues, aleshores...
Ha tingut pegues, sí. No, és que, no ha estat un Sant Jordi de pega, allò que es diu, però
no,
sí que ha tingut pegues.
Amb un gust agradolç, però... Jo ho hem passat molt bé, per mi ha estat un Sant Jordi molt agradable, però en vez de filar prim, potser no filem tan prim perquè crec que tothom sap que no ha sigut el millor Sant Jordi que podríem tenir. Aleshores, això, les pegues aquestes ja les vaig trobar jo. De totes maneres, també vaig anar a buscar una mica les veus d'aquest Sant Jordi, de la gent que va viure aquest Sant Jordi. Jo vaig sortir per Barcelona i vaig anar a buscar aquesta gent. Aleshores, abans de tot, abans de que passés tota l'hecatombe, quan feia sol i tot era la primavera i el Sant Jordi que tothom volíem, el polen em va venir així com un cop a la cara, amb la mà oberta, pam! I ja anava jo pels carrers de Barcelona amb una cara plorosa, el nas vermell i, de fet, tot malament. I no sóc l'única que pensa això. Aquesta és una petició d'una persona que estava passejant per la ciutat aquest dissabte.
He treballat la data a l'octubre perquè no hi hagi polen, millor.
El noi aquest demanava que s'acabés i que es traslladés al Sant Jordi al mes d'octubre pel tema del polen. Aleshores, ja aquí el noi va dir que el seu problema de Sant Jordi era el tema que es feia en plena primavera i que no podia gaudir del dia.
En canvi, el sector del llibre i de la rosa aclareixen que el 2020, quan es va passar al juliol, de fet, no va ser un trasllat de Sant Jordi, sinó que va ser com una extensió, ja que el 23 d'abril no es va poder celebrar.
Exacte.
Però res de canvi de dates.
No, res. Mira, de fet, aprofitant aquesta benentesa, Sant Jordi no sempre s'ha celebrat el 23 d'abril. Ha passat poques vegades, però ha hagut alguns dies que, alguns anys que hi ha hagut canvis. La primera vegada que es va celebrar Sant Jordi, tal com ara el coneixem, va ser l'any 1931. Des del 1926 tenia lloc el 7 d'octubre i que coincidia així amb la Fira dels Enamorats, que la Generalitat s'omplia de paradetes de flors i majoritàriament roses. També cal destacar que és una festivitat que no s'ha cancel·lat mai. El Sant Jordi no s'ha cancel·lat mai.
No. El 2011 va caure en Dissabte Sant, per exemple. Era Dissabte Sant i el 2000 en Diumenge de Pasqua, però sempre s'ha celebrat.
Doncs mira, de fet he trobat que va haver-hi un any el... No, el del 1933 no, però tinc una llista d'anys que una vegada també es va cancel·lar perquè queia en Diumenge Sant.
O Diumenge de Rams, potser, en aquest cas.
I aleshores, o diumenge de Pasqua. Quan havia vegades que havien coincidit amb Setmana Santa, aleshores ho havien ajornat.
Sí,
aleshores...
Això, diguéssim, ve de les últimes dècades, però potser si anem més enrere, com dius, sí que s'havia cancel·lat alguna
vegada. Sí, però inclús des del 1931, que és aquesta data que t'he dit que va començar a celebrar-se el 23 d'abril, només en 8 ocasions ha passat. I una que em fa molta gràcia, que és que va haver-hi un any que no era Setmana Santa ni res, però com que hi ha diumenge, els llibreters van dir no, és que el diumenge no obrim. Aleshores, ho van deixar.
Però això
ho van
canviat,
passar
eh?
I em fa molta gràcia.
Sí, certament. Sí,
ara, si tornem al Sant Jordi del 2022, després, clar, també el que va passar van ser les grans aglomeracions. Tothom tenia moltes ganes i això es va notar molt. La sensació, de fet, era una mica agobiant i també en les firmes dels escriptors, sobretot després de tot el caos per la pluja, la calamar-se i després el sol una altra vegada, ja al vespre, entrat al vespre, seguia havent-hi cues quilomètriques. I és que no és feina fàcil passar tot el dia fent cua.
Que tingués una miqueta d'empatia per la gent que porta aquí. Jo, per exemple, portem des de les 12, hem anat primer en una firma, després a una altra, i després hem tingut que vindre aquesta corrents fins a les 4 d'ara, fins que són les 7.
Aquesta noia m'explicava que havia estat des de les 12 del migdia fins a les 7 de la tarda fent cua.
Déu-n'hi-do, això és valor, eh?
Sí, de fet, es va recórrer Barcelona, així que podria ser un Sant Jordi també una mica turístic. De fet, tot era per que el signés una novel·la, una autora que es diu Joana Marcus, que es veu que és l'escriptora del moment en novel·la juvenil, i també a la mateixa cua les noies es queixaven que la gent es cola molt.
Portem molt temps esperant. I, bueno, no sé si ens donarà temps, jo crec que sí.
I ha canviat moltíssimes vegades la cua. De
I l'esteu podent seguir?
Sí, sí. Bueno, hi ha gent que es cola, li diem, t'has colat?
No, jo estava aquí abans, a tu.
Vaja, això recorda el col·le, eh? S'ha colat aquest, s'ha colat
aquest
altre.
Clar, i jo els hi preguntava, l'esteu podent seguir? Perquè ara la cua anava aquí, la cua anava allà. I de fet, he trobat, Ignasi, que hi ha estudis que han calculat que la societat del segle XXI ens passem de mitjana uns 4 anys de la nostra vida fent cua.
Uf, Déu-n'hi-do.
Fent les diferents cues. Aleshores, tots els seguidors de Joana Marcus, que si van estar de 12 del migdia fins les 7 o 8 del vespre, ja devien... ja han passat més de la meitat d'aquests 4 anys ja pràcticament fent cua.
Sí.
Després, a un últim apunt del Sant Jordi és si parlem d'escriptors, que de fet són els grans protagonistes d'aquest dia, clar, no acabaríem mai, però també vaig tenir el plaer de parlar amb un escriptor que ell mateix es defineix com escriptor de segona línia i que de fet en aquestes dates ha aprofitat per treure el seu últim llibre que es diu Relats mal parlats i es diu, l'autor és en Joic i ha escrit aquest recull de relats, que són com uns relats alternatius en què mira la vida des d'un punt de vista diferent a l'habitual i aleshores dona peu a un punt de reflexió. Aleshores, crec que el Sant Jordi també és un molt bon dia per donar veu a aquests escriptors que potser no estan tan reconeguts ni els hi veiem tant la cara.
Però que també són dignes i tenen tot el dret a difondre, no?, la seva creació, la seva obra.
Exacte, aleshores és això. Hem intentat trobar les pegues una mica de Sant Jordi, però sense oblidar que és un dia molt bonic i que...
Tant.
i molt suport al sector del llibre i la Rosa, que, pobre, no va ser...
Els ha anat bé, no han batut el rècord, o sigui, no han arribat als nivells del 2019, però déu-n'hi-do, els han anat molt bé. Escolta, Carla Buigas, moltíssimes gràcies. Nosaltres ara deixem aquí la teva secció, ens retrobem el proper dia que vinguis, el proper dilluns.
Molt bé, moltes gràcies. D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies,
si em deixen.
Sí, esperem que sí. Per part meva, sí.
Molt bé, m'ho agafaré. Gràcies, Ignasi.
4 minuts i seran 3 quarts de 9, un minut de pausa i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bé, bona vesprada, bona vesprada. Ja estava acostumat a fer-ho amb el Rafa, eh?
El magazín de la vesprada.
Tots tenim, Àngel, molt present aquesta llegenda al cap, la princesa, el drac, però qui va ser veritablement Sant Jordi, breument?
Doncs no se sap ben bé qui va ser, la veritat és aquesta.
A Ràdio Estel. La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important. Social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Acció que porten endavant de manera meravellosa els amics i amigues de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Vinga, ens hi posem. I comencem amb el resum informatiu. Us expliquem que Càritas invita a ajudar per dos, la P en forma de X, a la declaració de la renda. Al mes d'abril s'ha iniciat el període per realitzar la declaració de la renda, com segurament tots ja sabeu. Un any més, l'entitat catòlica posa en marxa també una campanya per incentivar les persones a marcar la casella, la de l'Església Catòlica i també la de finalitats socials. Si es marquen totes dues, que representen el 0,7% d'assignació tributària cadascuna, s'aconsegueix una contribució total d'un 1,4% dels impostos propis dels contribuents per al seu compromís amb l'Església i amb les persones que més ho necessiten. L'any passat, més de la meitat de les persones contribuents, el 54%, van marcar la casella solidària de la renda, xifra que va superar els 11 milions i mig de persones a tot l'estat. Tanmateix, encara hi ha un 46% de persones que no ho fan perquè marquen una sola casella o no en marquen cap. Deixar en blanc aquesta casella de l'assignació tributària suposa que una part important de la recaptació de l'impost sobre la renda de les persones físiques passi cada any directament a les arques de l'estat en lloc de destinar-se per voluntat del contribuent a finalitats socials o al sosteniment de l'Església. Enguany, la campanya porta per títol No costa gens ajudar per dos i durarà 3 mesos. 300 persones van assistir dimecres 6 d'abril a la 5a edició del sopar solidari organitzat per Càritas Diocesana de Girona a Mas Marroc, l'espai dels germans Roca a Vilablareix, al Gironès. Es tracta d'un acte solidari que destinarà tots els seus beneficis a la campanya Càritas amb Ucraïna, amb l'objectiu de donar resposta a l'emergència humanitària provocada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna. La periodista Elisenda Camps va conduir l'acte, que va comptar també amb la intervenció de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i una actuació musical del cantautor Tina, amb Helena Rosic i Dani Gual. Puigdevall va dedicar unes paraules al bisbe Francesc Pardo, que va morir el 31 de març passat, i el seu compromís amb Càritas. Els assistents també van poder veure un vídeo amb testimonis de voluntàries de Càritas a la frontera amb Ucraïna i una intervenció especial de Pavel Konietzki, sotsdirector de Càritas a l'arxidiòcesi de Przemyśl, a Polònia, el principal punt d'entrada de persones refugiades al país. Al final de l'acte es va realitzar un sorteig solidari de productes cedits per empreses col·laboradores del programa Entitats amb Cor. També us expliquem que l'Institut Municipal d'Ocupació de Lleida, Salvador Seguí, confia en Càritas Diocesana de Lleida per ajudar les víctimes del conflicte d'Ucraïna. Concretament va ser divendres, l'anterior a la Setmana Santa, el 8 d'abril, quan l'IMO va organitzar un esmorzar solidari a benefici de les persones que arriben d'Ucraïna a causa del conflicte bèl·lic. En total s'han aconseguit més de 700 euros que es canalitzaran a través de Càritas Diocesana de Lleida per arribar a les persones que més ho necessitin en aquests moments tan complicats per a elles. Al llarg del matí, més d'un centenar de persones van passar pel recinte municipal per col·laborar amb la causa. L'objectiu de la iniciativa ha estat ajudar les víctimes del conflicte a Ucraïna. I Càritas Diocesana de Girona constata amb preocupació que diversos ajuntaments de la província de Girona no utilitzen els mateixos criteris a l'hora de gestionar l'empadronament. És per això que reclama que s'apliqui el mateix criteri a tots els consistoris. Malgrat que la normativa que regula aquest tema és molt flexible i dona eines específiques a les administracions locals perquè cap persona no es quedi sense padró, a la pràctica la realitat és molt diferent, segons denuncia l'entitat catòlica. Aquest fet provoca situacions de desigualtat entre ciutadans segons l'ajuntament on resideixen, cosa que trenca moltes vegades el principi constitucional de seguretat jurídica i situa en una posició de total indefensió justament als col·lectius més vulnerables. Càritas Girona exigeix a les administracions locals que apliquin la normativa ja existent sobre la gestió del padró municipal de l'abril del 2020, que és molt flexible, com dèiem, i el que persegueix és facilitar al màxim que les persones que resideixen efectivament a un ajuntament determinat es puguin empadronar sense tenir en compte altres factors. Economia circular, comerç just i finances ètiques sumen esforços per fer realitat el somni de Càritas, així ho diuen. Dimarts 5 d'abril va tenir lloc una nova trobada de la campanya institucional de Càritas d'enguany, sota el títol Fem realitat el somni. Va ser a l'Acadèmia Mariana de Lleida. L'acte va comptar amb una trentena de participants entre voluntariat i persones contractades de l'entitat i va servir per fer una mirada crítica al sistema actual capitalista a través de diversos temes d'actualitat, com ara l'economia circular, el comerç just, el cooperativisme, les finances ètiques i les alternatives energètiques a les grans multinacionals. I avui dilluns ha tingut lloc a les instal·lacions de Càritas d'Urgell, del centre de la Seu d'Urgell, la firma d'un nou conveni de col·laboració de la Fundació La Caixa a través de CaixaBank amb Càritas d'Urgell i grup Grapats, de 20.000 euros, 10.000 per als ajuts socials als més vulnerables de la diòcesi d'Urgell i els altres 10.000 per al Centre Especial de Treball Grapats per la compra d'una furgoneta elèctrica. Aquest nou conveni de col·laboració en el cas de Càritas d'Urgell donarà un impuls per ajudar famílies vulnerables que cada vegada més, a causa de l'increment dels costos dels aliments, del preu de la llum i del lloguer i de la vida en general, tot i que en moltes ocasions estan treballant, no arriben a final de mes. Pel que fa a la col·laboració amb el grup Grapats, amb la Fundació La Caixa, anirà per la compra d'una furgoneta elèctrica. Fins aquí les notícies, de seguida el testimoni, la nostra entrevista. I un nom propi de l'actualitat per al testimoni d'avui és el de l'empresa Arada, empresa d'inserció Càritas Diocesana de Tarragona, nascuda ara fa un any. Aquesta empresa centra la seva activitat principal en l'assistència i els serveis socials per a nens, joves, disminuïts físics i ancians en centres no residencials. L'empresa amb seu al carrer Armanya 16 de Tarragona treballa sobretot en la integració i la formació sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social, mitjançant el desenvolupament d'activitats mercantils consistents en l'operació de menjadors, cafeteries, servei de càtering i distribució de roba. Marxem, doncs, fins a Càritas Diocesana de Tarragona, avui, per conèixer una miqueta més sobre Arada. Serà en conversa amb Vicenç Besses, responsable de l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona i administrador de l'empresa d'inserció Arada Inserció Càritas Diocesana de Tarragona. Vicenç Besses, bon vespre o bona nit.
Bona nit. Com estàs, Ignasi?
Bé, gràcies a Déu. Esperem que vostès també. Precisament ara fa un any parlàvem en aquest espai de la posada en marxa de l'empresa d'inserció Arada de Càritas Diocesana de Tarragona. Quins projectes teniu, Vicenç, en marxa ja en aquest primer any de vida?
Doncs és veritat, fa un any en parlàvem i parlàvem que volíem començar l'activitat a final d'any aproximadament i vam començar, de fet, a primers d'enguany, de 2022. Per tant, el recorregut de l'empresa és llarg, però l'activitat és una mica més curta. Hem començat una miqueta més tard, perquè la posada en marxa d'una empresa aquesta és complicada, partint de zero, no? I llavors, el gran esforç ha contribuït, hem treballat molt, amb Càritas Interparroquial de Reus durant l'any passat, i vam decidir comprometre'ns a donar continuïtat al menjador social que des de Càritas Interparroquial de Reus es portava durant els 12 darrers anys. També, per fer-ho efectiu, ens vam entendre en formació i treball, amb FITEI, l'empresa d'inserció, i ens vam presentar un concurs públic de l'Ajuntament de Reus per operar el menjador social i el rebost social, que d'alguna manera haurien de substituir el que nosaltres estàvem operant fins a aquell moment. Vam tenir èxit, vam crear una UTE conjuntament amb FITEI i Arada, que és l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Tarragona, una UTE al 50%, i vam guanyar el concurs. I, per tant, el concurs vam guanyar, un cop guanyat i signat el contracte, vam començar a operar a primers d'any, i per tant, des de primers d'any, un trimestre i una miqueta més, portem entre mans aquest menjador social i aquest rebost, que ens va molt bé, estem molt contents. En aquests moments tenim 8 persones d'estructura, 4 d'Arada i 4 de FITEI, i 10 treballadors d'inserció, que d'unidó, 5 d'Arada i 5 de FITEI. No?
Déu-n'hi-do, sí.
I doncs d'aquí, la veritat és que estem molt contents, tenim molts treballadors d'inserció i, a més a més, la feina que fem, clar, és de menjador social i de rebost, és a dir, estem donant 180 dinars diari, també un suplement de sopar entre presencials, carmanyoles, bosses, etcètera, no? I també el rebost, doncs, s'estan beneficiant del rebost 300 famílies a Reus, no? Per tant, bueno, la veritat és que el projecte, tal com preveien, doncs, potser ha superat inclús les expectatives per arrencar. I per
això estem volia dir que, sí, sí, que és un projecte amb diversos projectes que funciona, que està en marxa, encara que costi iniciar-lo. Per tant, pel que veig, fer una valoració positiva, oi, d'aquest primer any d'activitat, primers mesos?
Sí, molt positiva. I a més, doncs, en tan curt termini, una persona, un treballador d'inserció, ja s'ha inserit en el mercat laboral regular. Per tant, això és un èxit tremendo, perquè fa, aquesta és la finalitat, no? I en tan poc temps hem aconseguit que una persona ja estigui inserida. Per tant, estem molt contents. Tots i que és poc temps, i per tant no podem concloure grans coses, però evidentment són indicadors de que anem bé.
Molt bé. Parlem amb Vicenç Besser, responsable de l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona i administrador de l'empresa d'inserció Arada Inserció. Un cop Arada ja ha començat a tenir activitat, quin és el següent pas, breument?
El següent pas és que Arada ha entrat a Mudarrer, que, com sabeu, és la cooperativa de roba de segona mà promocionada per la Federació de Càritas Espanyola i que està, doncs, liderada bàsicament per Formació i Treball i Coopera. I una vegada dintre de Mudarrer, que ja hi som, el proper pas és obrir una botiga de roba de segona mà a la ciutat de Tarragona. No? Això és una cosa que volem fer en els propers mesos, en el proper trimestre o quadrimestre hauria d'estar oberta. I si tot va bé i l'economia ens ho permet, a finals d'any, si podem, i ens agradaria obrir també un taller d'instal·lacions elèctriques per inserir en el mercat laboral a electricistes que formem nosaltres mateixos en uns cursos de moltes hores que fem anualment per a electricistes. Per tant, bueno, voldríem, com a propis projectes més immediats, tenim aquests.
Aquests. I alguns reptes que us hàgiu fixat de cara als propers anys, Vicenç?
Sí, l'entrada molt darrer, tenint en compte que ha sortit una nova legislació, una nova llei de residus a l'estat espanyol, no? Doncs, i també tenint en compte la mentalització, que a vegades aconseguim que les persones entenem que el reciclatge i la reutilització i tot això és importantíssim, i també en la roba, doncs això ens permetrà estendre botigues de moda real a les ciutats del nostre arquebisbat. Això per una banda. I per una altra banda,
l'haurem arribat ja amb, un, amb, diguéssim, amb unes dimensions, si tot ens va bé i Déu ens ajuda, no? que necessitarem d'alguna manera doncs, consolidar l'estructura empresarial, l'organització de la mateixa per assegurar el llarg termini. No? És a dir, nosaltres ara estem parlant de curt termini, però no hem d'oblidar mai que el llarg termini això ha de funcionar. Ha de funcionar. I per tant, doncs, buscar socis, com hem fet fins ara, que ens ajudin en el nostre peregrinatge per aquesta llarga vida que esperem donar-li ara.
I tant. Doncs això és el que ens ha explicat Vicenç Besses, que és l'administrador de l'empresa d'inserció, ara d'inserció Càritas Diocesana de Tarragona i també responsable de l'àrea sociolaboral de l'entitat catòlica diocesana. Hem vist que això és de l'arxidiòcesi de Tarragona, però molt present a Reus. Moltíssimes gràcies, Vicenç Besses, per haver-nos acompanyat. Bona feina i enhorabona, i sobretot per les persones beneficiades d'aquesta ajuda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que així sigui. Gràcies.
Adéu-siau. I ara, l'agenda, alguns apunts. Aquest dissabte, dia 30 d'abril, a la Casa Parroquial de Gandesa, de 10 del matí a 2:15 del migdia, l'equip d'acompanyament al voluntariat dels serveis diocesans organitza una jornada de formació inicial per a les Càritas de l'Arxiprestat de la Terra Alta. I dilluns vinent, que serà 2 de maig, de 10 del matí a 11:15, Càritas Diocesana de Barcelona acull, en format virtual, una sessió que ha organitzat, informativa, sobre voluntariat. I amb aquests apunts ens acomiadem. Fins aquí la veu de Càritas. Tornem d'aquí 7 dies. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui a Camins Estel. Què preguntàvem avui?
La pregunta era, creus que coneixes la diversitat religiosa de Catalunya?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 25%, sí, les conec totes, i amb el 75%, només les majoritàries.
Doncs déu-n'hi-do, hi ha un bon nivell de coneixement,
la gent,
no?
Sap, sí.
La gent sap,
sí. La gent sap.
Les majoritàries també és lògic, més que no pas que coneguin totes, no? Però bé...
I si no, és bo informar-se o aprendre.
I a Ràdio Estel intentem informar molt sobre la diversitat religiosa.
Sí, a temps de diàleg també.
Exacte, molt bé. Moltíssimes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
Que ens segueixin a Twitter i a Instagram, eh?
Camins Estel. Twitter i Instagram.
Camins Estel. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol sense distància de Camins. Ja no sabem per on anem, eh, Paula? Bé, ja agafarem el compte des de demà. Recuperarem. Amb un home que s'explica com un llibre tancat, Ferran Capdevila a la producció, la Rosa de la redacció, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, la Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. A continuació us informen ben informats el Pere i la Carla, la versió seriosa de la Carla, que abans l'hem tingut aquí a la secció, en el butlletí de les 9. Pels qui ens acompanyeu en la repetició de les 6 del matí, bon dia i molts ànims, ja és dimarts. I pels qui ens escolteu en directe, gràcies per haver-nos triat, per haver-nos seguit en l'inici d'aquesta setmana posterior a Sant Jordi. I demà a les 8 del vespre, nou capítol, ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins, seguiu-nos!
Cuideu-vos, gràcies, amics, adeu-siau!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.